You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Bona nit. Us parla Carme Barba, ambaixadora oncoeròtica, solidària i responsable d'aquest programa radiofònic. Pels que no em coneixeu, dir-vos que els primers 11 anys de la meva vida els vaig viure aquí a Vila i que em sento molt orgullosa de formar part de la generació del 66 de l'Escola Montagut, on em van ensenyar valors que no he oblidat mai. Malgrat vaig haver de marxar per motius familiars, els darrers anys, Vila m'ha donat l'oportunitat de participar en actes literaris i culturals. Però el que agraeixo de tot cor és que, arran de patir un càncer de mama i posteriorment enviudar, els amics m'heu seguit fent costat i aquesta mostra d'estima no té preu. El fet és que em sento un deute amb la generositat d'aquesta vila. D'aquí neix Ones Eròtiques amb Carme Barba, un programa desinhibit amb l'objectiu de passar-ho bé en tots els sentits i amb una vessant oncosolidària important destinada a ajudar l'associació Ginesta, una associació sense ànim de lucre destinada a ajudar les dones que pateixen un càncer de mama. I ara us preguntareu, què ens espera en aquesta cita dels dimarts nit del mes de juliol? Doncs durant 30 minuts les ones seran envaïdes per l'erotisme i per les opinions d'uns convidats que hauran de sotmetre's a la voluntat del contingut de Jaque Mate a l'orgasmo nocturno, una novel·la escrita per la que us parla com a promesa si em salvava del càncer de mama. La sorpresa va ser que sortís un thriller eròtic, però dels motius d'aquesta sorpresa ja en parlarem al llarg del programa. Per desgràcia, em vaig quedar vídua només iniciar la promoció del llibre. La necessitat de donar un sentit a la meva vida em va portar a destinar la venda de la novel·la a la investigació d'aquesta crua malaltia. D'això ja fa uns anys, però ni la solidaritat ni l'erotisme passen de moda, ans al contrari. D'aquí que aquesta vegada hagi decidit destinar la venda del llibre al finançament del servei de psicooncologia i de tractament de l'infedema que l'associació Ginesta destina a les dones afectades d'aquest càncer. I és que la tasca que fa Ginesta és encomiable. Malauradament, però, tenim la tendència a pensar que a nosaltres o al nostre entorn proper una malaltia com aquesta no ens arribarà. I mirem a una altra banda, no?, com per espantar la idea. Però si arriba, que espero que no arribi ningú que estigui escoltant, a tots ens agrada estar ben atesos i acompanyats i poder integrar-nos novament a la vida familiar, laboral i quotidiana. Una atenció que amb la venda de Jaque Mate l'orgasmo nocturno podem entre tots potenciar. Però res de tot això seria possible sense el suport de Ràdio Vilafranca, que ha confiat en mi i en aquest projecte solidari, una mostra més de la implicació social i cultural d'aquesta capital de la comarca de l'Alt Penedès. I dit això, tal com diu la meva amiga Vanessa, som-hi! Bona nit. Benvinguts a la quarta edició del programa Ones Eròtiques amb Carme Barba. La setmana passada vàrem tractar el duet gastroerotisme i vàrem concloure que els afrodisíacs, ja siguin naturals o químics, com és la Viagra, són aliments que augmenten la libido o, dit d'una altra manera, l'excitació sexual a qui els consumeix. Però que hem de ser realistes, perquè no hi ha miracles. El desig sexual depèn de diversos factors, en particular mantenir uns hàbits de vida saludables, fer exercici de manera regular, dormir correctament i evitar l'estrès, entre d'altres. I potser, si a la combinació d'aquests hàbits de vida saludables consumeixen afrodisíacs mentre es gaudeix d'una lectura eròtica, tot maridat amb un bon vi, igual tenim moltes opcions de potenciar la imaginació i de desinhibir la libido. Però tot i així, d'aquests tots i així, avui en parlarem. I ho farem des d'un trio de dones. Sí, avui, estimats oients, al programa tirem la casa per la finestra i també tirarem pel terra alguns mites enquistats a la nostra societat i dels que encara avui en dia ens resulta incòmode parlar-ne. Tots relacionats amb l'erotisme i amb el sexe. Avui comparteixo taula amb dues professionals que col·laboren amb l'associació Ginesta, assistint a dones que pateixen un càncer de mama
ara al Penedès. Començo per la Maria Vila. La Maria és psicòloga sanitària, especialista en psicooncologia i en processos de pèrdua. Col·labora amb l'Associació Ginesta des de 2018, atenent a dones que estan passant per un procés oncològic i té una consulta de psicologia pròpia des de fa uns anys a Barcelona, a la que podeu accedir al web www.mariavila.com. Bona nit, Maria. En primer lloc, agrair-te aquest temps. Has vingut de Barcelona i tens un nen molt petit d'un any que has deixat amb el teu marit per oferir el teu suport a aquest projecte radiofònic solidari amb el càncer de mama.
Bona nit, Carme. Sí, no ho he dubtat ni un moment.
Me n'alegro molt. Mira, tinc una curiositat, Maria. Què et va portar a especialitzar-te en psicooncologia? Perquè realment ets la primera psicòloga que conec que té aquesta especialitat.
Doncs era un àmbit que sempre m'havia cridat molt l'atenció i el que passa que sempre havia pensat que era massa intens emocionalment i que potser no era capaç de sostenir-ho. Però anys després la meva mare va haver-se d'enfrontar a un càncer de mama i vaig adonar-me que sí, que era capaç de sostenir aquest dolor, fins i tot havent-ho patit tan a prop, no? I a part em vaig adonar de la manca de recursos que hi havia en molts aspectes, no? També els professionals tenen molta manca de recursos, més en aquell moment, no? Ja fa uns anys, com per exemple la dificultat per comunicar-se amb els pacients, no? I mirar-los a la cara o no sé, no? Tractar-los no tant com a pacients, sinó com a persones que estan patint un procés molt complex i molt delicat.
O sigui, una mica l'acompanyament que es necessita en aquests moments, no? No m'estranya que tinguessis primer una recança perquè això ha de ser dur, ha de ser dur. Bé, ara us presento la Cristina Cidoncha. La Cristina és psicòloga i sexòloga. En l'àmbit particular ofereix a Vilafranca del Penedès acompanyament personal en processos de canvi, d'ansietat, de situacions de dol. Fa un treball de la gestió emocional i creixement personal i sexual. Col·labora amb Ginesta des del 2023, atenent persones afectades del càncer de mama. Igual que la Maria, forma part de la generació Y, altra dita millennials. La Cristina sent que ha crescut sota uns ideals romàntics que amb l'edat ha hagut de qüestionar i una gran falta d'informació i tabú respecte al sexe i les relacions. I justament aquests han estat els motius pels que la va portar a estudiar sexologia després d'estudiar la carrera de psicologia per entendre com ens afecta i com poder avançar i millorar aquest aspecte a la vida. Bona nit, Cristina.
Bona nit, Carme.
Ja no m'has donat l'opció de preguntar d'on ve la teva vessant de fer els estudis de sexologia, perquè ja ens ho has explicat, això de néixer amb una generació Y millennial, vas tenir aquesta necessitat.
Sí, exacte, sobretot per la falta d'informació que has dit tu mateixa.
Fixeu-vos, oients, que estem parlant per un costat, les dues trobaven una mancança, la falta d'efectivitat o d'apropar-se a la persona malalta, i l'altra, aquesta falta després ja parlarem dels tabús, però aquesta falta de poder, tal com ho has dit...
Informació sexoafectiva.
Carai, jo no ho podia dir tan bé. O sigui, que estic amb dues professionals que, segons la taxonomia de generacions, perquè elles estan entre el 1981 i el 93, van assistir a l'inici de la digitalització i el tret característic d'aquesta generació és la frustració. D'aquí que elles hagin buscat segurament aquestes professions, no?, que per treure d'aquest enquistament una mica social amb temes que ara parlarem. Bé, em porteu dues generacions, jo sóc de la Baby Boom, amb el tret característic de l'ambició, per tant, ja us adverteixo, oients, que el programa d'avui tindrà divergències força interessants. Fetes les presentacions amb les nostres convidades d'avui, i sense més preàmbul, us he de fer la pregunta, noies. Per què avui en dia encara costa tant parlar obertament de sexe i d'erotisme? Perquè, clar, tenim tanta llibertat en aquesta societat i seguim encotillats a l'hora de parlar-ne obertament, no? Com si fossin temes tabú, tot i que són una necessitat fisiològica i un plaer físic, mental i emocional que tothom practica, ja sigui en solitari, en parella, en trio o en orgia. I tot i així, ens sentim incòmodes parlant d'ell. Què ens fa sentir aquesta vergonya, aquest deshonor gairebé?
Bé, jo crec que seria interessant recalcar, no?, que potser sexe i erotisme ho podríem separar, no?, i que l'erotisme pot incloure moltes més coses, molts més aspectes que no siguin el sexe, no? També inclou la part més fantasiosa, no? És més una part més d'actitud, no? També davant de la vida, no? Penso. No sé què pensaràs tu, Cristina.
Bueno, jo crec que ens ha costat tant, no? Perquè la societat en la que vivim se'ns ha educat de forma molt restrictiva, no? Enfocada sobretot en la reproducció, i com a molt ens han aportat algun punt d'informació sobre la prevenció, no? Pues, per prevenir embarassos no desitjats o malalties, però realment no se'ns ha explicat com una esfera natural de la nostra vida. La sexualitat i la salut sexual, al cap i a la fi, formen part del nostre benestar i tenim dret a viure-les de manera segura i respectuosa, però no se'ns ha enfocat gens d'aquesta manera. Per tant, al final, no, ho hem vist com un tabú.
Fet aquest primer apropament, m'agradaria tractar un punt que també inclou una certa discriminació. I és que aquí quin sentit té que una dona que pateix un càncer de mama, que ha perdut un pit o dos, que s'ha quedat calva, que pateix, s'ha quedat a totes les mucoses, que té la libido pels terres, a sobre se senti culpable? Perquè, bueno, la culpabilitat de no ser una bona companyia, una companya de vida, per no poder ajudar a casa, per no tenir ganes de sortir de gresca, per no poder tenir sexe, en definitiva, per ser una càrrega per a tothom, no? Sembla una mica kafkià que a sobre que estàs passant, doncs, un dolor i una patologia important, t'hagis de sentir culpable, no? Com ho expliqueu des de la vostra professió?
Clar, a les dones, diguéssim que sempre se'ns educa, no?, per ser cuidadores, no?, dels altres, de ser molt responsables del benestar dels altres, de prioritzar les necessitats de l'altre. Per tant, quan passem un procés com aquest, no?, és relativament fàcil que ens sentim responsables de totes les dificultats i inconvenients que li apareixen a la resta de persones del nostre entorn, no? Pues, i aquí entraria també la vida sexual, no?, de la parella.
Mm. Tu què en penses,
clar,
Cristina?
És que justament això, com deia la Maria, el problema és que la dona se l'ha educat més per complaure que no per tenir plaer, però no només en el sexe, sinó en totes les esferes de la seva vida diària. Per tant, a tot allò que no pugui arribar, inevitablement, doncs, la farà sentir culpable, i és una idea que hem d'anar reconstruint, no? Entenent que també tenen dret a tenir temps per a tenir cura d'elles mateixes i fer allò que necessitin i quan ho necessitin, no només pensant en els altres, ja sigui dins i fora de l'àmbit sexual, en qualsevol esfera.
Mm. El tema és interessant, per tant, seguirem estirant del fil, perquè al final la gran protagonista, la que mana, la que està directament relacionada amb el sexe i amb l'erotisme, és la Miss Libido. Aquesta libido capriciosa, amb alts i baixos, amb pics d'intensitat, amb baixades de crisi total, a la que tenim pànic, però que és real. I a més, que la baixada de la libido la podem patir tant els homes com les dones al llarg de la vida i per motius molt diversos, com pot ser la baixada d'estrògens, per la menopausa a la dona, problemes d'erecció a l'home i l'estrès, més símptomes de depressius i altres en ambdós gèneres, no? Però és que, a més, en el cas del càncer de mama, a les anteriors, als motius anteriors o les causes anteriors, n'hi ha més, que m'agradaria que donéssiu la vostra opinió arran de la vostra experiència com a professionals, no?
Clar, jo el que penso és que les més rellevants, no, solen ser, doncs, els canvis hormonals i la dificultat per reconciliar-se i reconèixer-se amb la seva nova imatge, no? Després dels canvis patits tant pel tractament, diguéssim, de quimioteràpia o radioteràpia, també per la cirurgia, no? Si han perdut un pit, i la dificultat que això provoca a l'hora d'exposar-se, no?
Cristina?
Jo el que més veig són, no, el conjunt de pèrdues que estan vivint, no? Les englobaria no amb una sola pèrdua, no, de, com deia la Maria, d'algun canvi físic, sinó tot el conjunt. És a dir, des de la por què passa, no? Aquesta pèrdua de tranquil·litat per la por que passa, a com anirà el tractament, si funcionarà, si es repetirà, tot el procés tan dur que es viu, els, evidentment les pèrdues físiques, no? I els sentiments de tristesa i ràbia de per què els ha passat a elles, no? Com els estan afectant a nivell físic i emocional. Tot això, tot aquest conjunt de pèrdues són molt importants, no? Com a context emocional que fa que el desig disminueixi, perquè són molt més importants o ocupen molt més espai aquestes altres emocions que estan vivint que no pas el desig. Però també crec que és important la pressió que tenen per haver de tornar a desitjar, no? Haver de tornar a aquesta vida que tenien abans del càncer, a desitjar i tornar a ser desitjades, complir amb aquestes expectatives de tornar a tenir ganes i el que parlàvem de complaure, no? Fer que l'altra persona estigui a gust, cuidar-la i, tot i així, entrant dins d'uns cànons de bellesa. Vull dir que tot aquest conjunt pot fer naturalment que les faci abandonar la idea de tornar a tenir sexe, no? Perquè...
Però és que tot el que estàs explicant genera molta pressió. Jo t'estic escoltant i m'estic sentint estressada. O sigui,
és totalment natural que el desig...
Quedi sota...
Soterrat, bueno, per soterrat, tot el que acabem de dir.
Soterrat. Bé, doncs ara per trencar una mica tot el tema, perquè bueno, tenim una dona que no té desig, que no té libido, que no té res, no? I em permetreu que sigui Jaque Mate l'orgasmo nocturno qui provoqui la propera pregunta. Us llegeixo un fragment que perfectament es podria titular El poder de la imaginació. I us situo, i els oients també. La protagonista ha entrat en una botiga de joguines eròtiques i quan arriba al final de l'establiment hi ha una cortina negra molt gruixuda. Ella és curiosa, intrèpida, i l'aparta i entra en una estança. Let's go, girls. Come on. De la paret frontal colgaba un póster con un impresionante semental masculino y una sugerencia escrita: relájate y fantasea conmigo. En medio de la habitación había una cama al estilo María Antonieta y en el cabezal un pulsador de color rojo. Me acerqué a él para leer el apunte que le acompañaba. Decía: pulsa el botón y Antar se encargará de tu placer. No entendí bien a qué ni a quién se refería y me quedé observando la imagen. Sus ojos eran penetrantes y acabó accionando el botón rojo. Automáticamente, una voz masculina y profunda inundó el espacio. Saludos donde tú desees, querida. Estoy programado para darte la oportunidad de que descubras tus rincones más íntimos y que disfrutes con ellos. Tan solo debes concentrarte en mi voz. Haz lo que yo te pida y juntos vamos a llegar al éxtasis. Sé que lo estás deseando. Todo tu ser lo desea. Y ahora, desnúdate. Despacio. No hay prisa. Échate en la cama y permíteme que te contemple. Eres una mujer espléndida. Pero eso ya lo sabes. Ahora, cierra los ojos y déjate sentir. ¿Te gusta mi juego de caricias? Sí, lo sé, pero quieres más. Estás tan excitada. Siéntelo, vívelo. Soy todo tuyo. Mírame, excítate, sigue, no pares, tócate. Así, no te detengas. Únete a mí, sígueme, vamos. Más, más, más. Me voy. Vente conmigo. ¡Oh, sí! Cuando el eco del gemido de Antar cesó, todavía podía oír el pálpito de mi clítoris. Bé, ni se us ocorreixi preguntar-me d'on vaig treure la musa per escriure aquesta situació, perquè negaré haver-la escrita jo, eh? A veure, per un costat tenim una dona que ha patit un càncer de mama i que té el seu desig sexual i d'altres aspectes pels terres. I per un altre costat, una imaginació i una fantasia desbordada que la porta a escriure fragments com aquest. És l'inconscient el que parla o què és? A veure, Maria, comences tu? O...
Sí, jo crec que parla la necessitat de crear un personatge que experimenti tot allò que no podem experimentar a la vida real, no? En aquell moment, doncs, probablement coses que tu estaves trobant a faltar, no? O que pensaves que no podries tenir. Llavors, una espècie d'alter ego, no? Que no es regeix per les normes, les dificultats del dia a dia, no? No té els mateixos filtres que tu, no? I, per tant, aconsegueix esquivar tota aquesta part executiva del cervell, no? Que controla la nostra conducta, que ens posa filtres, no? Que ens va com dient, per aquí no, això no pots, això sí. No,
no aquí filtres pocs n'hi ha, eh?
No n'hi ha.
Pocs n'hi ha. Cristina, com ho veus, això?
Jo és que el que veig és que l'autora, no? Crea, doncs, un personatge molt empoderat, no? Una dona voluptuosa que la descriu, no? Molt sexy, que compleix amb tots els estereotips femenins, no? Exigits per la societat. I jo crec que al final és com... es relaciona amb tot allò amb el que l'autora no s'identifica, no? En aquell moment. Per tant, a través d'aquest personatge, doncs, deixa anar tota aquesta perfecció dels cànons, no? Plasmats en ella. És la sensació que...
un alter ego, o sigui, diguéssim que estem parlant de que la protagonista de Jaque Mate, l'orgasmo nocturno, era un alter ego meu, i un alter ego és una persona real o fictícia? Perquè jo ara estic pensant que igual mentre escrivia la novel·la tenia una doble vida.
No, jo crec que mentre escrivies la novel·la, doncs potser exploraves i vivies tot allò que t'agradaria fer i que en aquell moment no podies o no et senties amb forces, però a través del personatge, amb total llibertat, doncs ho vas fer, no?, amb moltes ganes, perquè precisament això, com és un personatge imaginari, tenies el que dèiem abans, zero filtres, i vas fer tot allò que t'hagués agradat fer.
La veritat és que ho vaig passar molt bé.
Clar, seria com potser una extensió de tu, no? Era una extensió que podia retroalimentar també, no?, la persona real, per dir-ho així, no? I que, no sé, no, et llenço una pregunta, no? I si no vols no responguis, òbviament, però no sé si el crear aquest personatge, aquest alter ego, va fer que canviés alguna cosa en la teva sexualitat o la teva vivència de la sexualitat.
Doncs ara que ho dius, sí. Diguem que hi havia vegades que em sentia molt atrevida i que incitava. Saps? Era una mica com jugar, i quan veia que havia aconseguit el que volia o que ja em miraven o que ja havia... sí, que ja em sentia aquest alter ego que comenteu, doncs, bueno, ja és com si estigués satisfeta, perdia la gràcia i ja està. El cert és que em dóna la sensació com si m'estigués confessant, no?, una mica aquest alter ego. Bé, si us sembla, ara que hem parlat de totes les bondats, i dic bondats entre cometes, que pot provocar un càncer de mama a la libido de la dona que el pateix, què us sembla si li donem la volta a la truita i parlem de com es pot recuperar aquesta libido, no? Com ho enfocaríem?
Jo, per començar, si et sembla, o si us sembla bé, començaria per desmoronar o trencar alguns mites, no?, que n'hi ha molts sobre la sexualitat i que ens condicionen a tothom, tant individualment com en parella.
Sí, no. Mira, m'agrada la idea. A més, podem fer així com un joc, no? Jo dic el mite i vosaltres me'l desmitifiqueu.
Perfecte.
Sí? Va, fantàstic. A veure... primer mite. Només hi ha sexe a la joventut i amb la bellesa.
Home, jo crec que és totalment fals, no? Però tenim entès que només podem tenir sexe això quan som joves i quan entrem dins dels cànons, més o menys, de bellesa. I no és així, perquè tots som sexuals i tenim dret a tenir sexe en qualsevol etapa de la vida, no? I no només amb un cos normatiu i quan s'és jove, vull dir, qualsevol tipus de cos té tot el dret del món a tenir sexualitat i a gaudir d'ella.
Totalment d'acord. Segon mite, va. Sexe és un acte amb genitals, coit i orgasme com a única finalitat.
Bé, falsíssim, també, no? Perquè es pot gaudir del sexe i de l'erotisme sense tenir aquesta pressió per l'orgasme, no? De fet, afegiria també que es pot gaudir del sexe i de l'erotisme sense que hi hagi una estimulació directa dels genitals.
Mm. I bueno, parlant d'orgasme, eh? com es pot explicar, perquè això ara és el que pateix la protagonista de la novel·la, com es pot explicar un orgasme derivat de la imaginació en plena nit? Què té la nit que no tingui el dia?
Doncs a la nit baixen les nostres resistències, no? L'inconscient apareix, no? Els filtres es desactiven i, per tant, deixem volar la nostra imaginació.
Exacte, és el que diu la Maria, no? L'inconscient és com l'essència i en aquell moment, pues, no, el no tenir filtre ni cap judici que el marqui a què, quan i com ha de fer les coses, doncs és totalment lliure i pot recórrer imatges, situacions, personatges, com vulgui i necessiti. Per tant, és natural que hi hagi tot tipus de somnis i que puguin haver-hi aquest tipus de situacions i d'orgasmes.
Bé, i a veure, un altre mite que aquest s'ha de dir. La masturbació està menyspreada, infravalorada. I quan dic això és que no està ben vista.
Tenim totalment aquest mite molt, molt...
molt arrelat.
Molt instaurat a la nostra societat. Sí. És veritat, sí, molt, molt tabú, molt castigat, però és veritat que ho posem sobre la taula, no? El sexe amb un mateix pot ser igual o molt més plaent que amb algú altre. I realment és un gran exercici per poder autodescobrir-se, poder saber què i com ens agrada. I, a més, això, un cop ens coneguem molt millor, ens ajudarà a poder comunicar-ho i quan estiguem en parella doncs sigui molt més fluid, molt més plaent, no? I d'això es tracta, no?
Totalment d'acord.
De fet, aquesta podria ser una bona manera de reeducar el cos i anar apropant-nos de nou a la vida sexual.
Exacte.
Noies, els nostres tècnics de so ens estan fent gestos de que hem de donar per conclòs aquesta valenta conversació, diria jo. Però abans, agrair-vos, Maria i Cristina, haver estat aquí, compartir la vostra passió professional, el vostre respecte envers el patiment de les persones, sobretot, i la vostra encomiable vessant solidària. Crec que la vostra intervenció era molt necessària per aclarir aspectes que sovint una dona que passa un càncer de mama ni gosa preguntar. Però és cert que encara que sigui a la intimitat, és bàsica la reeducació que estem parlant per tal de reconnectar-nos amb la vida de nou, no?
Jo, si em permets, Carme, voldria afegir un últim apunt i és que és important entendre el sexe no només de forma explícita, no? Sinó que també inclou moltes altres coses, les mirades, les carícies, els jocs, com ens parlem, com ens abracem...
Mira, això és el que jo entenc com erotisme, que aquí, bueno, cada un té el seu, no? Però per mi és... O sigui, la novel·la jo crec que va ser escrita dintre de tot aquesta vessant que tu estàs... Aquest ventall, que es diu,
que no
sortia en català. Val? Noies, m'heu fet costat, m'heu acompanyat amb aquest espai radiofònic, Dones Eròtiques amb Carme Barba, i donant suport a l'associació Ginesta, de la que formeu part. I quan us dic fins ben aviat és perquè crec que serà així, perquè el dia 19 d'octubre, que celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama, espero veure-us. I bé, acomiadar el programa. El cert és que he gaudit molt i he après moltíssim, encara més dels convidats que han vingut en aquest programa, entre d'altres perquè he compartit taula radiofònica amb tres generacions, la Baby Boom, la X i la Y, o Millennium, cadascuna amb punts de vista i en formes d'enfocar l'erotisme, el sexe, els plaers de la vida i la vida en general en contrastos molt interessants. Perquè tots vivim amb la mateixa societat, però la forma de viure-la i d'entendre-la difereix. I això no sempre ho tenim en compte. Aquest tret crec que hauria de ser enriquidor i de vegades el que fem és jutjar per endavant en lloc d'escoltar i de canviar el que faci falta per aprendre i per avançar. Ah, i pels que vulgueu un exemplar de Jaque Mate, l'orgasmo nocturno, el podeu trobar a la llibreria La Cultural, al carrer Sant Joan 12, a Vilafranca, i al quiosc de l'Alba, al carrer d'Àngel Vidal, 33, a Sitges. Amb dues no han dubtat en implicar-se de forma solidària per ajudar a Ginesta, perquè recordeu que la venda de la novel·la va destinada a aquesta associació. I pel qui s'hagi perdut alguna de les edicions Dones Eròtiques amb Carme Barba, el programa estarà penjat al web de Ràdio Vilafranca, www.rtvvilafranca.cat, a l'apartat de ràdio i programes. Només cal que poseu Dones Eròtiques amb Carme Barba i el podreu reproduir. per descomptat, qui us parla estaria molt agraïda de que em féssiu difusió, perquè com més serem, millor qualitat de vida donarem a aquest objectiu solidari. I ara sí, s'acomiada de vosaltres, Carme Barba, que a través de les ones us desitja que l'erotisme us acompanyi aquesta nit i que passeu un molt bon estiu. Ha estat un plaer tenir-vos a l'altre costat de les ones i espero veure'ns molt aviat.